Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. El president del PP català, Xavier García Albiol, considera que la Comissió de Venècia ha tret la raó al govern en la intenció de celebrar un referèndum i li demana que deixi de fer el ridícul.
Pido al presidente de la Generalitat, después de la respuesta que ha tenido por parte de la Comisión de Venecia, que por favor, en nombre ya no de él, sino de todos los catalanes, que deje de hacer el ridículo de una vez a nivel internacional. Que deje de hacer el ridículo y que no nos ponga en evidencia a todos los catalanes.
El govern, en canvi, se sent satisfet per la resposta d'aquest òrgan consultiu. La Comissió de Venècia li ha respost la carta que li va enviar el president Puigdemont i ha dit que qualsevol referèndum ha de ser pactat amb l'Estat. Més notícies, Mercè Jiménez.
El PP vol tancar el debat sobre el paper dels funcionaris i els treballadors públics en cas de convocar-se el referèndum. El número 3 dels populars, Fernando Martínez Maillo, ha assegurat amb contundència que només hi ha una legalitat, l'espanyola, i que els funcionaris en cap cas hauran de triar. Tot plegat ho ha qualificat de trampa.
No existen dos legalidades en Catalunya. No, no. Existe solo una. Y los funcionarios en Catalunya no van a tener que elegir entre una legalidad y otra. Eso es una trampa en la que han tratado de que caigan algunos. Pero nosotros queremos dar tranquilidad a la sociedad catalana. No hay dos legalidades, solo va a haber una, y esa legalidad es la que emana de nuestra Constitución, que fue aprobada por el conjunto de los españoles.
Una explosió ha provocat almenys 12 morts i un nombre indeterminat de ferits durant els funerals que es feien a la capital afganesa, a Kabul, per un home mort durant les protestes d'ahir divendres. Els mitjans locals informen d'almenys 3 explosions d'origen desconegut.
I un home ha mort aquesta matinada a la romeria del Rocío de Catalunya a Terrassa quan un dels cavalls s'ha desbocat. L'accident ha deixat ferits 2 homes més que ja han estat donats d'alta. L'home mort tenia 41 anys i pertanyia a la germandat del Rocío Pastora de Sant Adrià de Besòs. La Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya, la FECAC, lamenta els fets, però ha anunciat que es mantenen tots els actes previstos d'aquesta 46a edició, ja que es tracta d'actes religiosos i no festius.
La plataforma Salvem la Platja de Pals denuncia que s'estan talant arbres de manera il·legal i indiscriminada a la zona del Rodós, al Baix Empordà. L'entitat demana que s'aturin els treballs de manera immediata i acusen el conseller de Territori, Josep Rull, de confondre els ciutadans, ja que havia anunciat un pla per protegir les dunes d'aquesta zona. Pals, Gerard Vilà.
Els veïns deixen clar que els sembla bé el pla que Rull va posar sobre la taula, però diuen que no té res a veure amb el que ells denuncien, una tala il·legal i indiscriminada de pins per part d'un promotor que vol aixecar més de 2.000 habitatges a la platja de Pals. Per això acusen Rull de tirar pilotes fora i de confondre els veïns. Pau Bosch, portaveu de la plataforma Salvem Platja de Pals, diu que es van començar a talar els arbres sense llicència i que s'està vulnerant els límits que permet l'actual permís.
També ha estat talant en parcel·les que els mateixos propietaris estan sorpresos perquè els estan entrant entre les parcel·les sense l'autorització dels mateixos propietaris i estan talant molt per sobre del número d'arbres autoritzats per als forestals.
Bosch també recrimina l'actitud de l'Ajuntament, el qual acusa de voler aprovar el projecte correcuita i per la porta del darrere.
Amb Xavier Palau.
A aquesta hora, pendents del tercer definitiu partit de semifinals pel títol de la Lliga de Futbol Sala, juguen el Pozo i el Barça, Marcos García.
Murcians i catalans es juguen un lloc a la final, on ja hi ha l'Inter Movistar, l'equip madrileny. A hores d'ara, 20 segons per arribar al final de la primera part de la pròrroga. Emocionantíssim. El Pozo ha marcat 2 gols, el Barça també 2, per tant, empatats a 20 segons per arribar al final d'aquesta primera meitat de la pròrroga. El Pozo Murcia 2, Barça Lassa 2.
Demà, Gran Premi d'Itàlia de motociclisme, circuit de Mugello, s'ha fet ja la classificació. Maverick Viñales ha aconseguit la tercera pole de la temporada. Sortirà, per tant, el primer demà en aquest traçat transalpí. Madrid i Juventus juguen avui la final de la Champions a 9:15 a l'estadi del Mileni de Cardiff. Els blancs busquen el 12è títol, mentre que els italians volen guanyar el tercer. El Tot Gira de Catalunya Ràdio farà un seguiment especial d'aquesta final amb diversos comentaristes. També pendents de l'handbol, el Barça s'enfronta al Bar del Macedoni a les semifinals de la Champions. El Lanxess Arena de Colònia acull la Final Four. A les 6, els blaugrana busquen aquesta final contra l'equip on juga el català Joan Canyelles. Abans, de seguida, 3:15, la primera semifinal entre el Paris Saint-Germain i el Veszprém Ungarès. I en futbol femení, el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa, que jugarà contra el València d'aquí a dues setmanes.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
Què faràs aquest cap de setmana?
Crec que anirem...
Jo ho tinc clar. Al mar, a la Serra de Collserola, al Delta de l'Ebre, al Montseny, a qualsevol lloc on em connecti a la natura.
Molt a prop teu tens els millors espais naturals. Què esperes per gaudir-ne? Tu tries. 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. Agbar, connecta't a la natura.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui aquesta portada anava pel president dels Estats Units i la seva decisió d'abandonar l'acord de París pel canvi climàtic. Però de Donald Trump ja en parlarem un altre dia, ara no. Bona tarda a tothom. En lloc d'això, deixeu-me llegir un fragment de l'editorial d'un diari que diu: continuem oposant-nos a l'exaltació de la violència i a totes les guerres. El cert és que el moviment per la pau té massa feina i molt pocs mitjans per fer-la. El pacifisme és un mal negoci polític i econòmic i això li dona molt poca força. Les institucions polítiques no es fan seva la idea perquè no els fa respecte i els mitjans de comunicació no la potencien perquè no genera beneficis als seus balanços. Els qui tenen el privilegi de poder preguntar-se en públic des dels grans mitjans de comunicació on són els pacifistes ho saben perfectament. Saben que el moviment per la pau creix i es desinfla en funció dels moments històrics que viu cada país i el món en general, i que representa un conjunt divers i plural de maneres de treballar, d'interessos, d'ideologies i de concepcions de la pau que són molt difícils de compactar. Exigir als ciutadans el seu compromís a cada conflicte és tant com demanar la seva presència constant al carrer, i això, per ara, no és viable. Els qui realment tenen responsabilitat i capacitat per solucionar conflictes violents són els governs i les institucions. Cal preguntar-se, doncs, on són els responsables d'aquest nou ordre mundial de tanta anomenada i quins són els seus criteris d'ordenació. Els pacifistes, de moment, no ens cansem de recordar, sempre que podem, que el nou ordre ha de basar-se en la justícia, la llibertat i el dret a l'autodeterminació de les nacions. Doncs aquest fragment el podríem haver escrit perfectament avui, però fa 25 anys. És l'editorial de l'últim número que hem trobat del Diari de la Pau i es va publicar el mes de gener de 1992. I era un setmanari que va tenir una vida breu però plena d'intenció durant la Primera Guerra del Golf i que van impulsar un grup de periodistes, entre els quals en Carles Capdevila, que es feien dir Periodistes per la Pau. Doncs ja et dic ara, Carles, que si haguéssim coincidit en aquella època, l'equip d'aquest programa ens hi hauríem sumat sense pensar-nos-ho. I estaria molt bé, i seria molt necessari, que ara recuperéssim el Diari per la Pau. Però sense tu no seria el mateix. Perquè no sé si tindríem prou sentit de l'humor, Carles. Aquell sentit de l'humor que tu mateix reivindicaves en el teu últim article a l'Ara. Avui fa 8 dies deies que tenir humor vol dir tenir moral, i tenir moral vol dir tenir valors. Estar d'humor vol dir tenir una bona disposició, ser positiu. I si a sobre la ironia ens acompanya, trobarem complicitats i somriures que ens ajudin a superar els mals moments. Doncs tens raó, Carles. Ens farà falta molt d'humor, de moral, de valors i d'ironia, tal i com tenim el món. Però els trobarem, i ho farem per la gent com tu, per totes les persones que davant la misèria i l'horror pensen, diuen i fan coses boniques. Les coses boniques que a tu tant t'agradaven.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Avui, els Solidaris, l'obrim a Líbia. Metges Sense Fronteres denuncia l'estat deplorable en el que es troben milers de persones migrants tancades en centres de detenció. Han constatat malalties derivades de la falta d'higiene i estan atenent casos molt durs de malnutrició en persones adultes. Netherlands, Jan Peter. Des dels Països Baixos, Jan Peter Stelima. Bona tarda.
Good afternoon.
Bona tarda a vostè també.
You recently came back to Netherlands from Libya.
Vostè acaba de tornar de Líbia, on la setmana passada va fer una visita de terreny.
According last Medicine Sans Frontières report,
segons un últim informe de Metges Sense Fronteres, milers de migrants i de refugiats estan tancats en centres de detenció que no sé si dir de manera il·legal, si més no poc transparent, i en condicions deplorables. En quina situació es troben? Què és el que vostè va poder veure?
I was able to visit two of the six detention centers that MSF visits frequently.
Vaig estar a dos dels sis centres que Metges Sense Fronteres visita regularment. A la gent la tenen tancada com si fossin animals. No puc dir-ho d'una altra manera. Els tenen amuntegats en magatzems i edificis molt vells que no estaven pensats per ser una presó ni per acollir persones. En aquest ambient hi tenen confinades a centenars de persones, gairebé sense ventilació. Amb sort tenen algun matalàs, i si no, mantes a terra. I vaig entrar i vaig poder parlar amb la gent. La gent està molt espantada, no saben què els pot passar, no els donen prou menjar. És una experiència traumàtica, la veritat.
Why do we talk about detention centers instead of...
I per què parlem de centres de detenció, que suposo que deuen ser l'equivalent al CIE d'aquí de l'estat espanyol, en comptes, en aquest cas, de parlar de camps de refugiats o de centres d'atenció per a persones refugiades?
Jo he sentit maneres molt pitjors de descriure aquests llocs on hi tenen la gent tancada. Centres de detenció és una manera força amistosa de dir-ne. És un eufemisme.
Why are they under detention?
Ja l'entenc, però jo em referia a per què els tenen detinguts. Suposo, dedueixo, que és perquè no tenen papers i estan en situació irregular en territori libi, però per què no els consideren refugiats igual, per exemple, que els refugiats de Grècia?
Bé, perquè aquesta gent van entrar a Líbia sense papers, o en un moment donat els van perdre, o se'ls van caducar. Aquestes són les raons principals per les quals han estat detingudes i tancades en aquests centres, per treure'ls de circulació. Però el fet és que se'ls ha detingut, els han fet presoners, sense que aquestes detencions estiguin regulades. I això els deixa en una posició molt vulnerable, subjectes a abusos, sense possibilitat d'una defensa legal que els pugui fer un seguiment. I són detencions tan arbitràries que és molt difícil per a aquesta gent, per no dir impossible, que en puguin sortir, excepte si poden pagar o si poden fer alguns diners treballant per poder comprar la seva llibertat. Per tant, és molt arbitrari perquè no hi ha lleis ni regles que controlin aquestes detencions.
Do the United Nations or international NGOs do something to prevent these situations?
I les Nacions Unides i les ONG internacionals hi fan alguna cosa per prevenir aquesta situació? A Metges Sense Fronteres feu alguna mena, no sé com dir-ho, no només d'atenció mèdica, sinó alguna mena d'acció política, de lobby amb les autoritats líbies, per mirar d'evitar que aquestes persones passin per una situació així?
First and foremost, we are a medical humanitarian organization, so our focus is on the medical work.
A veure, en principi, i sobretot nosaltres, som una organització d'acció humanitària i ens centrem en la nostra feina d'atenció mèdica. Però és evident que amb això no n'hi ha prou. El millor que podem fer per aquesta gent és treure'ls d'allà, per descomptat. Per tant, sí que fem coses. Per exemple, quan detectem grans grups de detinguts, n'informem l'ambaixada del seu país o ho fem saber a l'Organització Mundial per les Migracions, de manera que potser poden ajudar a que algunes d'aquestes persones puguin tornar a casa seva. I també hi ha les Nacions Unides, però com sabreu, tenen la base a Tunísia. Perquè ara mateix, Trípoli és un lloc massa insegur perquè les Nacions Unides hi puguin tenir una oficina i equips de terreny. Per això hi ha molt poques organitzacions treballant de manera activa a Trípoli en aquest moment. Per tant, sí que n'hi ha, les que dèiem, l'ACNUR, l'Organització Mundial de les Migracions, però no tantes com les que farien falta. I per això nosaltres, a banda de l'atenció mèdica, en la mesura que podem, informem les altres organitzacions i els donem un cop de mà, per exemple, recopilant dades d'aquestes persones o qualsevol cosa que pugui ajudar a treure'ls d'allà.
As far as I know, you visit...
Ha dit que Metges Sense Fronteres visita regularment 6 o 7 d'aquests centres de detenció. Però quants n'hi ha en realitat?
Yeah, well, we have a number. We have visited many more in the past. At this moment, in 8 of them, 6 to 8 of them, we deliver our services. Mm-hmm. So we go there very frequently.
N'hi ha uns quants. Ara donem servei a uns 6-8 centres que visitem sovint. Amb alguns altres hi tenim un acord, perquè si tenen alguna urgència, ens truquen i anem. I també podem transferir alguns pacients als hospitals libis i després Metges Sense Fronteres paga el tractament i l'hospitalització.
Does it mean that the existence of these detention centers means that there are no other kind?
Que hi hagi aquests centres de detenció vol dir que no hi ha camps de refugiats o llocs on atendre els migrants d'una manera, diguem-ne, més digna? Tots els centres que hi ha estan controlats per les autoritats migratòries com si fossin presons?
Doncs aquesta pregunta és molt bona perquè existeixen els centres de detenció oficials i reconeguts, però també n'hi ha d'il·legals. Perquè aquests centres de detenció són màquines de fer diners per qui els controla. Tenir la gent tancada vol dir cobrar diners. I aquí hem de dir que les autoritats controlen alguns d'aquests centres, però no els controlen tots, perquè tampoc no controlen tot el territori del país. Hi ha moltes milícies que pugnen pel control dels territoris i que també tenen centres de detenció.
And then there are thousands and thousands of people outside these detention centers in situations that we know from here.
Això per una banda, però després també hi ha milers i milers de persones fora d'aquests centres en situació desconeguda, però que no podem atendre per la inseguretat que deia fa una estona, que no ens permet circular amb garanties pel país. Aquesta gent s'amaguen en cases o on poden i surten només quan volen intentar creuar a Europa o bé tornar a casa seva, o si troben la manera d'establir-se legalment a Líbia.
There is a large group that is off the radar that nobody knows about and that nobody has contact with.
Aquest grup és molt nombrós i ningú hi té contacte.
Interest to keep hidden. The moment they come out in the open, they risk to be just taken off the street.
S'amaguen perquè si surten gaire al carrer podrien ser detinguts i tancats en aquests centres i el seu futur llavors seria fosc. Incert.
That's going to be a huge, huge work for the NGOs.
Doncs tindran molta, molta feina les ONG. Parlem precisament d'aquestes persones que són la raó principal d'aquesta entrevista, senyor Stelima. D'on són? D'on venen?
We see that people are at this moment in the detention centers where we are coming for a large part from sub-Saharan Africa.
La gent que hi ha als centres en els que ara mateix estem prestant servei venen molts d'ells de l'Àfrica subsahariana. Hem vist gent que ve de l'Àsia i gent que ve de l'Orient Mitjà.
Fleeing conflict in Syria. But it's really a
sobretot que fugen del conflicte de Síria. Realment hi ha molta barreja. Hem vist gent de Nigèria, del Marroc, de Bangladesh, del Sudan, de Benin, que han estat detinguts arbitràriament.
Do you know if those people know what can happen to them if they enter Libya?
I aquestes persones saben a què s'arrisquen si entren a Líbia?
To arrive to Libya, to cross to Europe. And is there any alternative?
Vull dir, tenen alternativa? Hi ha algun altre lloc on puguin anar per arribar a Europa que no sigui a Líbia?
I've been looking at this problematics for quite some time now.
Aquesta és una qüestió en la que fa bastant de temps que treballem.
Is very big and is multifaceted.
El problema és complex i té moltes facetes a tenir en compte.
People who really flee conflict and others are fleeing poverty and are looking for a brighter future.
Una part d'aquestes persones fugen d'una guerra, però n'hi ha d'altres que fugen de la misèria i la pobresa.
So whatever can be done in order to...
I una de les pitjors coses que els pot passar és acabar a Líbia i que els detinguin. Així que qualsevol cosa que puguem fer per advertir aquestes persones i evitar que això els passi és molt important.
the Mediterranean with two boats, the Prudence and the Aquarius at the moment.
I a través de la feina de rescat marítim que estem fent al Mediterrani, a bord del Prudence i de l'Aquarius, en aquests moments també sabem que aquestes persones prefereixen arriscar la vida i morir al mar abans que tornar a Líbia. Però alhora que no tenen altra opció que intentar arribar a Europa, perquè als seus països la vida no té cap valor.
Conflict situations in various countries that force people to flee.
Per tant, el problema de les migracions i dels conflictes internacionals que força tanta gent a fugir de casa seva és veritablement greu. Nosaltres no tenim la solució. L'únic que sé és que nosaltres intentem salvar vides a Líbia i a la Mediterrània, però que no estem solucionant el veritable problema, que cal voluntat política per aturar-ho. I tal i com estan les coses a Europa i al món ara mateix, és molt difícil.
Can you forecast how many people...
I em sabria dir quantes persones es troben en aquesta situació a Líbia ara mateix?
The ones in the public and official detention centers.
Les que estan tancades en centres oficials, però també les que estan tancades en centres il·legals.
No, I cannot, because I can only tell you what we see and what we and the people that we've met.
No, no puc, perquè només li puc parlar del que hem vist i de la gent que hem atès. En aquests moments, els 7 o 8 centres que visitem habitualment hi deu haver al voltant de 2.500 persones.
Let's say 40 other places that we know of, and there must be huge numbers there.
I després cal sumar la gent que hi ha als altres centres, que posem que són uns 40. Per tant, la xifra deu ser força més alta. Però no puc dir-li exactament perquè només podem parlar del que hem vist. I encara hauríem d'afegir la gent que està amagada arreu del país i que tampoc sabem quan són.
And which are the main situations you found?
I quins són els principals problemes que vostès han detectat respecte de la situació mèdica i d'higiene d'aquestes persones? Quines són les principals malalties i les seves conseqüències?
It's mainly hygiene-related diseases. So we see lots of scabies, and we also see lots of people having diarrhea.
Sobretot problemes derivats de la falta d'higiene. Hem trobat molta, molta sarna. També hi ha moltes persones amb diarrea per la mala qualitat de l'aigua. I encara una altra cosa pitjor que hem vist en aquests centres de detenció, que hi ha molta gent que fa més de 6 mesos que hi són i que cada dia estan més i més prims.
Malnourished adults at this moment in these detention centers because people do not get enough food and that is willing abuse.
Ara mateix estem atenent adults amb casos severs de malnutrició perquè no tenen prou menjar i ho fan expressament, és un abús deliberat, és terrible de veure. I aquesta gent els atenem com podem, els donem una alimentació especial perquè es recuperin, però no serveix de gaire perquè de seguida recauen perquè segueixen sense poder menjar en condicions. És terrible.
And what we also are experiencing, which is also heartbreaking, there's quite some people with psychiatric illnesses.
Right.
I també hem trobat molts problemes psiquiàtrics. Penseu que qualsevol de nosaltres es tornaria boig de seguida, per dir-ho ràpid, si visquéssim en aquestes condicions.
Vulnerable, and we on a regular basis manage to.
Són gent molt vulnerable. Per això els que estan més greu mirem de treure'ls d'allà i els portem a centres psiquiàtrics on els poden atendre.
Ian-Peter Estelima, Médecins Sans Frontières from the Netherlands.
Ian-Peter Estelima, metge sense fronteres dels Països Baixos, moltes gràcies per la seva participació avui als Solidaris.
Thank you very much, and I'm very glad.
Moltes gràcies a vostès per prestar atenció a aquests temes.
Tenim un món petit que no apareix als mapes. Un tren a l'infinit i un vol sense tornada. Si vols venir-hi amb mi, no portis equipatge. Ja saps com és aquest camí.
Bona tarda. Sóc en Daniel López, president de Caldes Solidària, de Caldes de Montbui. Us vull animar a visitar l'exposició Els altres refugiats, que es troba a la seu de la FEDE, Organitzacions per a la Justícia Global, al carrer de les Tàpies número 3 de Barcelona. A l'exposició coneixereu com és el dia a dia de les persones que viuen en un camp de refugiats a Jordània i en un assentament informal al Líban. Els altres refugiats es troben als països fronterers de Síria. Són aquells de qui quasi ningú en parla, els més nombrosos, els més pobres i els més oblidats. Podeu trobar més informació a la web alsaltresrefugiats.org.
Solidaris. Idees que transformen.
Idees com, per exemple, un festival de cinema fet amb llicència oberta, que vol dir a grans trets que totes les pel·lis que s'hi projecten es poden compartir, utilitzar o modificar per voluntat expressa dels seus creadors, que volen reduir les barreres legals de la cultura i de la creativitat. La teoria del bé comú fet a cinema. Però no em feu gaire cas, perquè és més fàcil d'entendre que d'explicar. És el Barcelona Creative Commons Film Festival del 7 a l'11 de juny, la setmana que ve, a diferents espais de la ciutat de Barcelona. I comença amb una cinta que segurament farà posar els pèls de punta de més d'un i de més d'una, La Cifra Negra, que denuncia la violència institucional a l'estat espanyol a partir de casos reals i de denúncies en tribunals internacionals. La Marta Molina ja té la seva entrada.
Avui fem xarxa amb un festival de cinema que proposa films creats amb llicències lliures, el Barcelona Creative Commons, que comença el proper dia 7 de juny i que ha triat un lema que defineix a la perfecció la filosofia del festival. Andreu Meixide és un dels coordinadors.
Sortim amb el lema de Sharing is Caring, perquè, com explica la imatge que el Javier Jaén ens fa cada any, doncs, aquest acte de compartir el volem posar al centre, quasi com a acte de reclam que deixem d'estigmatitzar ni el compartir ni la còpia, diguéssim, perquè és l'única manera que tenim d'aprendre, els éssers humans. Llavors, tenim eines digitals a les nostres mans i en el món del cinema també les podem utilitzar, que podríem arribar a pensar en noves maneres de produir, de distribuir i d'exhibir, en les quals ens assaltessin, diguéssim, aquest mantra que tant ens han repetit tant durant el segle XX, que primer s'ha de pagar per accedir als continguts, primer sempre s'ha de controlar quin és l'accés, qui el fa, com el fa.
El Barcelona Creative Commons fa 8 anys ja que s'ha convertit en un espai de diàleg, de coneixement i de defensa de la cultura lliure, des d'on intenten donar la volta a la monetarització de la cultura i al pagar per accedir a la informació i al cinema. Aquest any, les comunitats en lluita i el procomú són els eixos centrals del festival.
Volíem focalitzar, i de fet ho hem fet, en el concepte de les comunitats, i també el concepte de quin valor posen al centre de la comunitat a preservar, ja sigui un valor físic, com pot ser l'aigua o l'aire, o ja sigui material, no? Com la cultura o el coneixement. Llavors, en aquest context, ens hem adonat que ens han arribat diversos materials audiovisuals que tenen a veure amb l'agressió constant, el context, diguéssim, el que vivim, que moltes vegades és molt agressiu i hi ha violència. En aquest cas, parlem de pel·lícules com La Cifra Negra o Lamentada la Llorona, que parlen de violència institucional, directa.
Allò comú i també les vulneracions de drets humans que pateixen els que ho defensen, però també la violència institucional. Hem fet xarxa amb els directors i directores d'aquests dos films que parlen de tortura i denuncien la injustícia del sistema judicial des de diferents angles. Àlex Payà, director de Cifra Negra.
Comenzamos a interesarnos por esto a raíz de la crecida de la violencia policial que se vivía en las calles en torno a las movilizaciones del 15M. Y fuimos conscientes también en aquel momento de que el Estado español acumulaba ya 7 condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar este tipo de delitos, ¿no?
Primer em van fer ficar en una de les cantonades, de peu, mirant contra la paret i sense poder-la tocar. Així vaig estar tota una nit. I, bueno, tot això sense deixar-te dormir ni poder menjar.
Bueno, en caso concreto, abrían la celda, tú estabas siempre de pie contra la pared, venían por detrás, me ponían esa capucha,
y me volvían a subir. Al cabo del rato, otro interrogatorio, más preguntas. Y me amenazaron con los electrodos también. Y me acuerdo que me los pusieron en los testículos, en el pene, en la oreja también me lo pusieron.
Els testimonis de Jordi Vilaseca, Marcelo Tamendi i Unai Romano parlant de les tortures que van patir quan se'ls va aplicar la llei antiterrorista i van ser detinguts. Però el documental toca altres temàtiques relacionades amb la vulneració dels drets humans i la violència institucional.
Són situacions en torno a mobilitzacions socials, en torno al col·lectiu migrante, ¿no? En movimientos migratorios o en los centros de internamiento de extranjeros, en casos en torno a detenciones en aplicación de la ley antiterrorista. Nos hemos encontrado también muchos casos de prisiones, de centros de menores, y casos de personas que no pertenecen a ningún grupo social determinado, personas como tú o como yo, que en un día, en una diligencia policial cotidiana, o por ejemplo un control o una identificación, pues han acabado siendo agredidos, maltratados o vejados o humillados por parte de los agentes de la autoridad, ¿no?
Àlex Payà ens explica que la majoria de gent que pateix aquest tipus d'abusos no arriben a denunciar per por, per falta de confiança en la justícia, per por a la coacció posterior a la denúncia o a ser contradenunciats per part d'agents de seguretat. La Cifra Negra obrirà el Festival Creative Commons en un espai obert molt significatiu, l'Àgora Juan Andrés Benítez, al barri del Raval de la ciutat de Barcelona, un espai recuperat i batejat amb el nom d'una persona que va morir el 6 d'octubre del 2013 després d'haver estat detingut de manera violenta per part dels Mossos d'Esquadra. També hem fet xarxa amb La mentada de la Llorona, un film col·lectiu creat per les internes de la presó de Santa Marta a Catitla, la ciutat de Mèxic, de la mà del col·lectiu Mujeres en Espiral, i que hi ha participat el col·lectiu audiovisual El Mirador de Barcelona. Marina Sonadelles és educadora i realitzadora audiovisual.
La metodologia que es va utilitzar per fer la pel·lícula va ser a través del vídeo participatiu, on les noies van elaborar el guió de la pel·lícula, van ser les directores de la pel·lícula, i es van utilitzar diferents formes narratives per explicar la situació que viuen les dones a dins de les presons femenils de Mèxic i interpel·lar el sistema de justícia mexicà.
Somos las malas de la película, mujeres presas cansadas de pedir justicia, las mal enjuiciadas, las mal condenadas. Somos mujeres con derechos que queremos entender la ley y sus tecnicismos. Mujeres que para trascender queremos ser vistas y escuchadas.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas.
Un curtmetratge de 30 minuts on el punt de vista narratiu és el de les mateixes preses i fet amb llicència Creative Commons. Celtia Uteriño, realitzadora audiovisual de La mentada de la Llorona.
I emissores del seu propi relat i de la seva pròpia pel·lícula, perquè l'inici de, bueno, del film La mentada de la Llorona és que elles volien fer una pel·lícula. O sigui, no és que volien sortir en una pel·lícula contant el seu cas. No, volien fer una pel·lícula, no? I això és el que van fer.
I això és el que van fer, i a més amb llicència Creative Commons, perquè, com diu el lema del Festival de Cinema, Sharing is Caring. Totes les activitats que es faran en el marc del Barcelona Creative Commons són d'accés lliure i algunes requereixen inscripció prèvia, que es pot fer a través del web del festival.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Solidaris a Catalunya Ràdio. No et donis per vençut.
Que no hi ha dos sin tres i que tres sempre són massa. Sé que vols que ens vagi bé, però sovint penses en l'altre.
Les coses
sempre valen el seu temps.
Saps què és l'almasquera? Sabies que a Catalunya hi ha més de 80 espècies diferents d'orquídies? Sabies que la mallerenga i la puput fan d'insecticida natural per combatre la processionària? Si vols aprendre més coses, participa a la Setmana de la Natura. Del 2 a l'11 de juny t'esperen 300 activitats arreu de Catalunya. Pots enllaçar ocells, seguir rastres de fauna, participar en bioblitz, fer de voluntari, fer banys de bosc, conèixer com funcionen les motos elèctriques són algunes de les activitats que trobareu. Suma-t'hi! I també participa al concurs de fotografia amb el hashtag Setmana Natura. Entra a setmananatura.cat i tria la teva activitat.
Les coses, ai, gaudim-les mentre encara puguem.
Si et vols vendre el cotxe, vine a VenderMiCotxe.es. Som a Barcelona, carrer de l'Equador 38 i a Cornellà, passeig dels Ferrocarrils Catalans 225. VenderMiCotxe.es, la venda del teu vehicle tan senzilla com el nostre nom.
Tornen els fideus a la cassola Tossa de Mar.
El juny és el mes dels fideus a Tossa. Fideus a la cassola amb cabra de mar, amb escamarlans i cloïsses, fideus de senyorito, fideus amb costella ibèrica i ceps, amb sèpia i carxofes confitades, amb lluerna...
15 restaurants de la vila et proposen un munt de maneres de menjar-te'ls.
Vine el juny a Tossa de Mar i tasta els fideus de la cuina tradicional tossenca.
Més informació als webs costabrava.org i infotossa.com.
Solidaris. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio.
A veure, mites de fer-se gran en un país desenvolupat.
Amb Adrià Bas.
Let us dance a star that stands for a while. Heaven can't wait, we're only watching the sky. Hoping for the best, but expecting the worst. Are they gonna drop the bomb or not?
Que gastes més en sanitat pública i en serveis socials, que et tornes dependent de les ajudes del teu govern, ideològicament et fas més conservador i que no pots retornar res interessant a la teva comunitat. Això ho hem sentit a dir moltes vegades. Me'n deixo algun, senyor Jordi Baquer, director Europa de les Open Society Foundations?
Doncs potser ens deixem algun d'aquests prejudicis que tenim amb la gent gran sobre el fet de que la gent gran és un grup homogeni, amb tots amb els mateixos interessos, que voten en bloc, que no canvien d'opinió i que són, com si diguéssim, una mena de massa informe, no? Així com si la gent... quan arribéssim als 65 anys, de cop i volta deixéssim de tenir opinions pròpies.
Per cert, bona tarda i benvingut a Solidaris.
Gràcies, bona tarda.
Ara ho ha dit, eh? Hem passat de mites a prejudicis. És molt fina, aquesta línia?
Sí, i a veure, com sempre, hi ha algunes bases de realitat. Sí que és veritat que com més gran un es fa, gasta més en sanitat. Això no és ni tan sols un mite o un prejudici, això ho podríem contrastar amb dades.
Exacte.
Però el que hem de pensar, sobretot, és fins a quin punt no estem deixant que les coses que sabem de la gent gran i les coses que ens imaginem de la gent gran no ens estiguin fent imaginar un subjecte polític molt diferent del que en realitat és.
Europa diuen que està envellida. Què li passa a Europa, senyor Baquer? Quins països noten més, quins països noten menys?
Doncs, mireu, Europa, jo sempre dic, per sort, està envellint, perquè les alternatives a no envellir serien o bé morir-nos abans,
no seria,
o bé tenir molts més fills, cosa que el planeta no sé si ho aguanta ja, tenir tants més fills. Per tant, per sort ens envellim. Hi ha països que s'envelleixen més ràpid a causa de l'emigració. Els països més envellits d'Europa són alguns països d'Europa de l'Est. Hi ha altres països que ens envellim.
Perquè vol dir que la gent jove n'ha marxat.
La gent jove n'ha marxat i la gent que hi queda, a més, té unes tasses de fertilitat molt baixes i molts són gent gran. I això també passa als països d'Europa del Sud, on també la fertilitat és molt baixa. En aquests moments hi ha països europeus amb una demografia, diguem-ne, més o menys dinàmica, i on no hi hagi un procés d'envelliment accelerat, potser el més gran i el més conegut és França.
En quina situació està França?
Una situació una mica millor, hi ha una natalitat, unes tasses de natalitat més altes, hi ha unes polítiques familiars més positives, i hi ha moltes més famílies, això és quasi visible si un viatja per França, moltes més famílies amb 3 i 4 fills, que ara, doncs, per exemple, a Itàlia, Grècia o Espanya se'n veuen ben poques.
Diuen dades de la Comissió Europea que l'any 2050 la previsió és que Europa, el 30% de la població, tingui més de 65 anys. Sovint es parla d'aquest envelliment demogràfic com si fos ben bé un problema, quan en realitat el problema no és que hi hagi gent més gran, sinó que el problema en realitat seria que no hi hagués natalitat, que no hi hagués regeneració, no? Que no hi hagués relleu en aquest cas. Per què està tan mal vist fer-se gran?
Mireu, jo crec que la demografia a vegades la tractem com si fos un problema. Jo crec que l'hem de tractar una mica com una realitat. És a dir, som la societat que som, jo espero l'any 2050 seguir viu, per tant espero que es compleixin aquestes prediccions i que molta gent més doncs hi arribi. El que passa és que tenim una mica una visió a vegades terriblement utilitària i econòmica, i a vegades ens oblidem de que algunes coses, de fet, són coses que hem aconseguit, són coses que socialment està molt bé. No només envellim molt millor. Una persona de 70 anys avui en dia no té res a veure amb la qualitat de vida i l'esperança de vida que tenia una persona de 70 anys fa dues dècades o fins i tot més.
Però digue'm una cosa, la l'esperança de vida i la qualitat de vida han crescut al mateix ritme?
A veure, a les mateixes edats les qualitats de vida són millor, és a dir, quan una persona té 60 anys, en general sol estar millor de salut que quan una persona tenia 60 anys fa 25
ara
anys.
Ara fa 25 o 30.
Ara, una persona de 90 anys, en general, té pitjor salut que una de 60, això sí que és veritat. Mm-hmm. Per tant, si home arriba més i més i més enllà en la vida, és bastant esperable que en els últims anys tingui pitjor qualitat de vida. Però això no vol dir que a la mateixa edat no tinguem una qualitat de vida bastant millor i una salut bastant millor amb totes les excepcions que calgui, evidentment, i amb malalties noves, etc. Però, en general, a grans trets, sí, és veritat, envellim millor i gràcies a això durem més temps.
I això, en quina manera, en quina mesura influeix en la imatge que tenim la resta de la població d'això que en diem la gent gran? Tu ara has començat aquesta xerrada... Perdona, que ara ja he passat a parlar-te de tu, eh?
Cap problema.
Has començat parlant de que tendim a pensar que la gent gran és tot un bloc únic, uniforme, no? De quina manera aquesta millora en la qualitat de vida i en l'esperança de vida també té conseqüències en la imatge que tenim d'ells? Com els considerem, vaja?
Mira, per començar, hi ha una qüestió molt bàsica, que és que hi ha diferències enormes dins del grup de les persones que han passat dels 60 o dels 65 anys, no? Algunes d'aquestes persones fan esport, viatgen, treballen encara en molts casos o fan funcions socials que potser no estan en una feina remunerada, però fan d'avis o fan altres funcions importants, i n'hi ha d'altres que estan molt malalts, en situació de gran dependència, etcètera, etcètera. Llavors, la diferència, que a més pot arribar a abarcar 20, 25, 30 anys, és molt gran. Nosaltres vivim en una societat que, per una banda, a nivell estètic, a nivell de formes de vida, idealitza la joventut. De fet, gent de 40, de 45 anys, ens estem sentint a dir, encara és que tu encara ets molt jove, com si fos
com
una
si
cosa bona.
Com si fes-se gran fos un problema.
Com
vaja.
Si fes-se gran fos un problema.
Sí, exacte.
I, per tant, quan algú ja no pot amagar més que s'ha fet gran, doncs llavors sembla com que sigui una mica de vergonya, com si no ho volem veure. Això és una cosa que passa a la societat. Per altra banda, això potser passa en els mitjans de comunicació, això potser passa en la societat cap a fora, però dins de les famílies tenim aquesta vivència. Dins de les famílies és un espai de convivència entre generacions. Llavors, la gent gran, en el fons, per més que puguin ser abstractes en l'espai públic, en la publicitat, per exemple, se'ls veu molt menys que els joves, queda més maco algú jove per vendre.
I quan se'ls veu, se'ls ven com a aquell gran que excepcionalment està molt jove.
Sí, però alhora aquestes persones grans són les nostres mares, àvies,
sí, exacte,
tietes àvies. I convivim. I, per tant, és difícil que s'arribi a deshumanitzar completament aquest grup. I això és una de les raons per les quals jo dic no hi ha una massa informe de gent gran que no sabem qui són, perquè tothom tenim experiències de veïnes, de parents, de pares, que dia a dia hi convivim.
Clar,
és difícil potser... els estereotips amb algú que vius tan a prop.
Clar, però llavors potser és que ens equivoquem a l'hora d'utilitzar el factor edat com un element comú que creï conjunt.
Sí, a veure...
Perquè entenc que amb cada persona doncs, hi hauran altres factors que l'han conduït a ser com és, la història personal de cadascú, la feina a la que s'ha dedicat, els estudis que té,
sí,
independentment de l'edat.
Mireu, el Centre de Cultura Contemporània i l'Open Society Foundation hem estat fent justament un estudi sobre com es comporta la gent gran a nivell social i a nivell polític, i la primera conclusió, la més important i la més òbvia, és que hi ha tanta heterogeneïtat, hi ha tanta diferència dins del grup de la gent gran com hi ha entre els joves. Ni més ni menys. És més, donat que aquestes persones tenen tota una trajectòria vital diferent al darrere, potser fins i tot n'hi pot haver més, perquè poden haver acumulat
experiències
diferents de la d'altra gent de la seva edat.
Sí, sí.
Estan unides a l'altra gent de la seva edat per dues coses. La primera és l'efecte propi de l'edat, potser perquè estan jubilats, potser perquè tenen problemes de salut, pel que sigui. I el segon efecte és l'efecte cohort, perquè han viscut els mateixos fenòmens durant la seva vida. Aquest efecte jo sempre l'explico amb un exemple que a mi em sembla molt clar. La gent de més de 65 anys, a Anglaterra, molt majoritàriament va votar per sortir
del Brexit.
Sortir de la Unió Europea. Però els de més de 85 anys majoritàriament vota per quedar-se. Quina és la diferència? És
la
generació que va viure
mundial.
La Segona Guerra Mundial.
Exacte.
Per tant, aquesta vivència que ells van viure conjuntament va marcar més la seva cohort de gent, aquesta generació, que no pas el fet d'arribar als 60, als 70 o als 80.
Això també deu haver influït. De fet, aquest estudi que heu presentat al CCCB juntament amb les Open Society Foundations parla sobretot de la participació política i ha afectat també, explica'ns-ho tu, vaja, es pot utilitzar, vaja, per analitzar el resultat de les eleccions franceses. Com la gent gran no va arribar a votar a Le Pen com tothom es pensaria que podien
sí,
fer.
Sí, sempre hi ha una mica una mena de, jo diria, quasi bé associació mandrosa, que és, si algú es fa més gran, es deu fer més conservador. Si llavors el partit més a la dreta de tot és el de Le Pen, els qui més votaran Le Pen seran els més grans. Clar, això ignora dues coses. La primera és que hi ha un factor radicalitat. I és veritat que la gent més gran no tendeix a votar els partits més radicals. I, de fet, si mirem a França, si mirem a Holanda, que també són eleccions importants, el gran bloc de votants de Geert Wilders, de l'extrema dreta holandesa, eren els joves. El gran bloc de votants de Marine Le Pen eren ni els joves ni els grans. Eren la generació entre els 30 i els 50. Per tant, això va canviant a països. No hi ha una regla general. El segon error és pensar que fent-nos grans ens fem més conservadors, perquè, per exemple, en matèria de tolerància cap a la diversitat sexual, això és veritat. Però en matèria de tolerància cap a la diversitat cultural i cap a la immigració, no gaire.
Ah, no, la gent gran no és més xenòfoba, no. Que a vegades també s'ha dit, eh?
No, la gent gran i la gent jove, en general a tota Europa, els estudis ens demostren que més o menys és una distribució uniforme de gent tolerant i intolerant. I en temes econòmics, en temes de redistribució, en temes d'intervenció de l'Estat per millorar les fallides del mercat, de fet, la gent gran a Europa en general és més progressista, és més, per entendre'ns, d'esquerres que la gent jove. Per tant, en cada
aquí,
tema...
Aquí on està el comú denominador, és a dir, el per què això és així? Si no, doncs, si no és l'edat, sí, deu ser un factor històric.
És els factors que dèiem abans de les experiències vitals. Són unes generacions que han viscut a tota Europa la gran expansió de l'estat del benestar, que han tingut oportunitats educatives, oportunitats de sanitat, etc, i que consideren que això hauria de seguir existint en societat. Mentre que algunes generacions més joves pensen que més aviat s'ha de donar més paper a l'empresa, més paper al sector privat. I això, per tant, no és una qüestió de que l'edat ens torna conservadors, és que és una qüestió que les vivències de cada generació han sigut diferents. Si mirem en alguns casos molt extrems, per exemple, el cas d'Europa de l'Est, on hi ha, com sabeu, una gran hostilitat cap als refugiats i una gran hostilitat cap a la immigració, que allà no n'hi ha gaire, però diguem-ne, encara sense haver-n'hi, hi ha molta hostilitat. En aquests països, nosaltres, en un estudi interessant que vam fer, vam veure que el grup d'edat menys hostil als refugiats era precisament els de més de 65 anys.
Els més grans.
Eren els que, bé sigui per fe, no? Per
religió,
per creença religiosa. Bé sigui pel fet de que Hongria va ser un país que va enviar molta gent a l'exili l'any 56 i, per tant, se'n recorden de quan els hongaresos havien sigut exiliats.
Recorden, probablement ho van patir en persona i ara tenen aquell gest de voler-ho retornar.
O, senzillament, per purament empatia d'àvies...
Per solidaritat.
Solidaritat. No, i jo crec que no hem de tampoc menysprear, doncs, que els valors i que l'empatia funciona diferentment. Mira, jo un altre exemple que sempre poso és el tema de l'antiracisme. No? La tendència de la societat és a pensar que els que són menys racistes és la generació jove, perquè són els que han estat en classes amb gent de tot el món,
més barrejats,
gent més barrejada,
més
tot
en
això.
Contacte.
I nosaltres coneixem una entitat anglesa que va treballar molt aquest tema, qui era el militant antiracista més efectiu. I la seva conclusió va ser que no són els joves amb la carpeta que han viscut aquesta multiculturalitat a la classe i aquesta, diguem-ne, barreja de races, sinó les dones de mitjana edat en amunt, les mares,
per entendre's,
molt més creïbles en societat, molt més resistents als missatges d'odi, molt més constants en el seu activisme. Per tant, a vegades ens perdem una mica el potencial que tenen les persones de mitjana edat o més grans a l'hora de canviar les coses, de canviar la societat, de ser activistes. No són activistes de la mateixa manera que els joves, però, de fet, ho són en la mateixa proporció i, a més, voten molt més. De fet, en general, l'estereotip és els joves voten poc i els grans voten molt. I, en general, a quasi tot el món, això es verifica.
Però a partir d'una determinada edat no és l'avi ja no surt a votar perquè li fa mandra sortir de casa?
No, com, ja quasi fins mentre estan bé de salut, la gent gran a quasi tot el món vota més. Excepcions, hi ha una excepció molt, molt clàssica, no? La generació Estats Units que es va socialitzar en les dues primeres campanyes d'Obama, unes campanyes que van mobilitzar moltíssim la gent jove, etcètera, etcètera, aquella generació votava més quan tenien 18 a 24 anys que no pas la generació que en tenien 30 i tants. Per tant, un altre cop tornem allò de dir, hi ha un efecte d'edat però també hi ha un efecte de vivències. En el cas, per exemple, d'una situació que ha canviat molt aquí, a casa nostra, la tolerància cap a les parelles del mateix sexe. Les àvies que van felices i cofoies al casament de la seva neta amb una altra noia no han hagut de passar per l'escola i que els hi fessin educació en la tolerància i la diversitat. Han fet un aprenentatge social...
Però aquí tinc jo una apreciació que és molt personal, segurament. Però és que d'homosexuals n'hi ha hagut al llarg de la història sempre. Per tant, aquesta senyora que ara és gran i que va al casament de la seva neta també va ser jove. I de noies lesbianes també en va conèixer. Altra cosa és que els contextos polítics afavorissin que permetessin que hi hagués agressió contra els homosexuals.
Sí, però també hi ha hagut sempre diversitat cultural, per exemple, amb els gitanos, no? I també han canviat les actituds. Vull dir que és cert que les persones d'una certa edat el que han fet és reinterpretar les seves vivències i les seves percepcions i entendre que aquell tiet Teodoro, que no es va casar mai,
que era
i que tenia
solter,
un
que
amic
conco,
que es deia David,
exacte,
doncs resulta que era una parella homosexual. Però això no vol dir que no ho entenguessin, però que mai ho haguessin... Mai, per exemple, mai haguessin donat el mateix valor en aquesta relació que una relació de casats, cosa que ara potser sí que faran.
Clar, una cosa és acceptar o no acceptar el fet propi de l'homosexualitat o el fet de que aquella parella homosexual vulgui casar-se i tenir un matrimoni, que llavors ja és un rol polític, un rol social. Que llavors potser sí que és diferent.
Sí. Llavors, en aquest, tornant, diguem, a la pregunta d'origen, el que és important és recordar que les persones aprenem i evolucionem política i socialment al llarg de la vida. No és que l'educació no sigui molt important, però el que no vol dir tampoc és que el que no hagis guanyat durant l'educació no ho puguis guanyar mai. Per tant, en alguns moments, les vivències del que passa en política són tan importants que, per exemple, a Polònia, els primers que es van mobilitzar en contra del govern actual de la llei i la justícia, que és un govern molt regressiu i molt autoritari, no van ser els joves. Va ser la gent que ja tenia l'experiència de mobilitzar-se en els anys 80. Sí. I llavors eren les manifestacions, sobretot al principi, de gent de 50, 60, 70 anys fins i tot, que entenien molt bé del que anava i sabien molt bé que era important manifestar-se des del primer dia. Per tant, en aquest cas, aquestes persones, la seva vivència les va portar a ser l'avantguarda de la manifestació. Llavors, hem de pensar, per tant, que en el cas polonès, els millors defensors de la democràcia en un cert moment van ser la gent gran, no la gent jove. No tota la gent jove, ni tota
no,
la gent
evident,
gran.
Està clar.
Però parlo una mica a grans trets.
Llavors, els joves d'avui, en què han d'estar advertits o avisats pel dia que ells siguin els grans?
Mira, el que és més important és... Jo sempre dic... jo una frase que trobo nefasta és aquella de dir els joves són el futur. No, els joves estan aquí i són ara, no? De la mateixa manera, la gent gran no és el passat. La gent gran és ara. I ara la seva opinió compta. Llavors, la seva opinió a vegades es qüestiona de dir, però és que aquestes persones voten i no els hi queden molts anys de viure. En canvi, jo voto i em queda tota la vida per davant. Contra aquest argument, jo posaria l'altre argument de dir, sí, però
els
aquestes persones...
Els pocs que em queden a mi els vull viure bé.
Primera i segona, aquestes persones tenen una experiència de vida que tu no tens. I, per tant, una cosa compensa l'altra. I, a més, aquestes persones potser són més altruistes perquè els hi queda menys vida i potser no voten tan egoístament, potser voten més pel conjunt. Per tant, jo crec que el bonic de les societats és una societat on, en política, en societat, en mitjans de comunicació, hi ha espai per totes les veus, on els joves no queden fora, però tampoc no queden fora els grans.
Un es fa major d'edat el dia que fa els 18 anys, a la majoria de països del món. És l'edat aquella en la que et permeten fer coses que abans no podies fer, perquè has assolit una sèrie de madureses, perquè els pares t'ho permeten, pel que sigui. Però un no deixa de ser major d'edat a partir d'aquella data. Llavors, per què tenim el 65? Per què posem aquell límit de que a partir del 65 ja ets persona gran, quan a més, com ara fa ja estona que estàvem comentant, les expectatives de vida, la qualitat i l'esperança de vida cada vegada són més altes.
Doncs aquí hi ha una cosa que jo crec que hem de recuperar i que alguna gent encara la té, que és la percepció positiva de la jubilació, de dir, escolteu, aquesta persona ja ha treballat prou, ja ha fet una contribució productiva remunerada durant molts anys. Deixem que contribueixi a la societat d'altres maneres, deixem que disfruti del seu temps, deixem que triï ella si la contribució que vol fer la societat és cuidar-se de les seves netes, és anar a l'òpera, és anar a la Universitat de la Gent Gran, o és quedar-se prenent el sol a partir d'un cert moment. En lloc de ser un moment de celebració, de dir, escolta'm, aquesta persona ja ha arribat a una plenitud, ja ens ha donat molt, i ara el que volem és que decideixi ella el que vol fer en la nostra societat, ens ho mirem com un desastre, ja no pot treballar més, ja no pot ser més productiu. Jo, com que no sóc, diguem-ne, un obsessionat de la producció i del creixement i de fer més i més i més, penso que és molt bonic que en algun moment de la vida ja no calgui estar, diguem-ne, inflant la màquina productiva, i el que un pugui fer és dir, pues mira, jo ara em dedicaré a defensar els arbres del meu barri, que és el que a mi m'interessa, o jo ara em dedicaré a llegir el que no havia pogut llegir fins ara, o ara em dedicaré a passar als meus nets tot el que jo he après. I això jo trobo que és una cosa a celebrar, no una cosa a dir, oh, quina llàstima, té 65 anys i l'hem deixat per inútil. Home, és que no és deixar per inútil,
no,
al contrari.
No, al revés. Però ho hem de marcar amb una edat concreta, és a dir, algú que vol seguir treballant perquè creu que pot seguir aportant, perquè està bé de salut, perquè totes li ponen, no ho ha de poder fer. I al revés, algú que ja en té prou o perquè no té la sort de poder tenir una feina que el pugui ajudar a tirar endavant, no pot decidir a una edat determinada plegar? Cal que ho marquem amb una xifra?
Bueno, jo crec que una de les raons, una bona raó per marcar-ho amb una xifra, és que hi ha molta gent jove que no troba feines. I que les feines bones i ben pagades estan monopolitzades a vegades per gent amb aquestes edats.
Entesos.
I que potser el que hauríem de fer és
deixar pas al relleu generacional.
Obrir, deixar pas, exacte. Sempre i quan el preu social que hem de pagar per això és que celebrem que algú jubili, no lamentem que algú jubili, que diguem, perfecte, tu, ara aquesta persona ha passat a una vida molt més triada per ella mateixa, molt més decidida, i en canvi ha obert un espai perquè altres persones doncs puguin anar ocupant aquestes posicions.
Però tant de bo fos així si no haguéssim de dependre de pensions de jubilació, si tothom pogués tenir els estalvis necessaris, com perquè aquest canvi de vida sigui una celebració i no pas una llosa a l'esquena. Tant de bo.
Sí, bueno, en aquests moments és veritat, però també tenim un sistema que genera molta dependència entre els joves, no? Que s'han de quedar a viure a casa dels seus pares, que no es poden permetre ser productius.
Autònoms,
hi ha moltes persones que parlen de la redistribució del treball. Hi ha poques persones que treballen molt i guanyen molts diners per aquest treball, i moltes persones que voldrien treballar més i guanyar una mica més de diners per aquest treball i que no ho poden fer, i a més no ho poden fer. Alguns fins als 40 anys estan amb treballs temporals, amb treballant 3 dies sí, 4 no, etcètera, etcètera. Vull dir que ja no parlo d'allò de nois de 16-18 anys. Estic parlant d'una societat on aquest estadi de precarietat cada cop s'allarga més a la vida.
Avui hem parlat del valor de fer-se gran amb el Jordi Baquer, que és el director a Europa de les Open Society Foundation. Jordi, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
S'acosta a les 4, ara després del butlletí, ve el Tot Gira amb en David Clopés i tot l'equip. Hem començat el programa dedicant-lo a la figura d'en Carles Capdevila. Ell, que va promoure a començaments dels anys 90, durant la Guerra del Golf, aquell diari per la pau, i com que som un programa que ens agrada justament això, fomentar la cultura de la pau, aquesta setmana hem estat presents a l'entrega del 12è Premi de Recerca per la Pau, que dona cada any la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona a treballs de batxillerat que han justament tractat aquestes qüestions, la pau, els drets humans i la justícia global. Perquè en aquest país, els joves, els nostres, realment fan molt bona feina. Els tindrem aquest mes, ja que és el mes de juny, que és l'últim mes lectiu, l'últim mes de les classes, abans no acabi la temporada dels solidaris i ells hagin acabat el curs, després dels exàmens, passaran per aquesta taula i ens explicaran com han treballat aquests temes aquesta temporada per parlar de refugiats, del dret d'asil, per parlar de les guerres, per parlar de la inclusió social, etc, etc, etc. Ja ho veureu, hi ha molt bons treballs. Ben bé 70 se'n van presentar, si no m'equivoco. Nosaltres tornem la setmana que ve, els solidaris, la gent que l'hem fet, el Ricard García, el Roger Fontarnau i un servidor, l'Adrià Bas, molt contents de ser aquí, com sempre, cada dissabte a les 3 de la tarda a Catalunya Ràdio, i sempre que vulgueu a catradio.cat/solidaris. Que vagi bé, adeu-siau. You know what to do, just keep on giving on. Pluto, I have some
Cugat et porta el millor del Primavera Sound 2017.
Des del Festival Primavera Sound, des del Parc del
Fòrum. En directe, els concerts, entrevistes, programes especials, l'ambient.
Moltíssimes gràcies.
Viu el Primavera Sound a ICAT.
Consulta els concerts que podràs escoltar avui a les xarxes d'ICAT.
ICAT, la ràdio del Primavera Sound.